una joven para quien el mar era su único mundo. Se convierte en el único mundo de un anciano. Cuando la joven desea conocer lo que hay más allá, el anciano saca un arco para mantenerla a su lado. Duodécima película de Kim Ki-duk. Fuerza y un bello sonido como en la tensión de un arco. Quiero vivir así hasta el día que me muera.
Això és Cinema a la Xarxa amb Víctor Alexandre, benvingut.
Hola Clara, com estàs?
Doncs molt bé, tot a punt ja per un dia més i encuriosida per saber de què o de qui parlem avui.
Doncs mira, això que hem escoltat ara era una petita narració sobre el contingut de la pel·lícula L'Arc. Una pel·lícula que es diu així, L'Arc, del director sud-coreà Kim Ki-duk. El motiu pel qual li dedicarem aquest Cinema a la Xarxa avui és perquè, bé, Kim Ki-duk ha estat una de les víctimes del coronavirus. Ell va contreure el virus i va morir el dia 11 de desembre del 2020 a Riga, la capital d'Estònia, i tenia 59 anys.
No era gaire gran, eh?
No, però bé, el virus no perdona, no?
A vegades, no, a ningú.
No tenia una edat de risc, diguéssim, però mira, el va agafar. Aquesta pel·lícula que hem esmentat, L'Arc, és una pel·lícula de l'any 2005 que, com hem sentit, doncs, era la seva dotzena pel·lícula i gira entorn d'un home vell que és pescador i que recull al mar una nena i ell aleshores espera que es faci gran, que tingui 17 anys per casar-s'hi. Però per poc altres homes doncs puguin prendre-li la noia, la protegeix disparant amb un arc. O sigui, l'arc és la seva manera de defensar-se. És un arc especial que té altres aplicacions perquè es converteix en un instrument musical i, a més, endevina el futur. És a dir, que totes les prestacions té l'arc aquest. Un dia, però, apareix un noi jove universitari que s'enamora de la noia. Ella també se n'enamora i el vell pescador, doncs, esclar, ja s'ho veu venir, no? Intueix que el somni que tenia de casar-se amb la noia no es farà realitat. En les pel·lícules de Kim Ki-duk hi trobem gent, a veure, diríem, més aviat gent marginal, gent solitària, gent especial, gent que viu una mica al marge dels cànons de la societat. I el cinema de Kim Ki-duk, és un cinema fet de molts silencis. A les seves pel·lícules hi ha més silencis que paraules. Narra les històries doncs sempre amb imatges i amb les actituds i comportaments dels personatges, però no acostumen a parlar. Ahir vaig veure, per exemple, una pel·lícula que ja l'havia vist anteriorment, que era a l'estat espanyol es va estrenar amb el títol de Hierro 3, I també és una pel·lícula que m'encanta i és una pel·lícula feta de silencis, però t'explica tota una història amb un final encantador. I hi ha moltíssimes seqüències, doncs això, que els personatges no diuen res. I els temes que ell toca, doncs, acostumen sempre a ser bastant difícils, temes complicats. Aborda sempre qüestions abruptes de l'ànima humana i un altre aspecte que hi trobem també és el de la violència masclista, que apareix. Justament la pel·lícula que vaig reveure ahir, que era Hierro 3, doncs també hi apareix aquest tema, i molt especialment també en el terreny de la sexualitat. Les seves pel·lícules també tenen bastant una mica de morbo, no? Si veieu una mica de morbo. Una altra pel·lícula de Kim Ki-duk és Dream, del 2008. aquí se'ns parla d'un noi que desperta d'un malson en què ell ha somiat que tenia un accident de trànsit quan anava a casa de la seva xicota. I aleshores decideix fer el mateix recorregut que ha fet en el somni. I resulta que es troba que s'ha produït un accident molt semblant al que ell havia somiat.
Ustedes dos forman una unión.
¿Pero qué está diciendo?
Que todo ha sido causado por mis sueños.
¿Quiere decir que de ahora en adelante yo haré todo lo que usted sueñe?
Creo que sí.
Usted quiere ver a la mujer que ama a través de sus sueños. Y usted camina dormida en dirección al hombre que detesta. Lo que a usted le hace feliz, la hace desgraciada a ella.
Estamos unidos a través de mis sueños.
Me dan miedo. Sus sueños me dan miedo. Estás loco. ¡Necesitas un psiquiatra!
¿Quién me ha vuelto así? ¡Lo sacrifiqué todo por ti!
Los sueños no tienen límites. Pueden traer terribles desgracias.
Ara hem esmentat això, dues pel·lícules de moment en el que portem de programa, però quina llista té Quim Kiduk de pel·lícules?
Bé, ha deixat, a veure, tenia 59 anys, ha deixat unes quantes pel·lícules, bastantes, concretament 23.
Déu-n'hi-do.
23, sí, oi? 23 pel·lícules, és a dir, que rodava a una mitjana d'una pel·lícula per any, a l'estil Woody Allen. Aquí Woody Allen també roda una pel·lícula a l'any, doncs Quim Kiduk també feia el mateix. Era un home que, a més, rodava de manera molt, molt ràpida, és a dir, hi ha directors que a vegades són molt lents rodant, triguen molt, repeteixen. Ell anava sempre bastant al gra. I això sí, era un home bastant pedant, eh? Quan el senties parlar era bastant pedant, jo. Però sí, això tenia una economia de treball. Quim Kiduk era un home d'orígens humils, molt humils. En principi no tenia gaire futur. Es guanyava la vida fent de paleta o fent feines d'aquestes que són molt, molt, estan molt mal pagades. Fins al punt que, davant d'això, ell va optar per estar-se un temps a l'exèrcit. Va dir, mira, doncs aquí tinc, em paguen i tinc el plat a taula, doncs mira, com a mínim ja vaig fent. I allà tenia, doncs, això, assegurada la manutenció. Fins que finalment ho deixa quan tenia 25 anys. 25 anys plega. Llavors ell es va interessar pel cinema, que era una cosa que pràcticament desconeixia completament, no tenia ni idea. I resulta que 10 anys després, quan ja en té 35, de manera sempre autodidacta, és a dir, no passant per acadèmies, va rodar la seva primera pel·lícula, que es va dir Cocodril, que era una pel·lícula sobre un indigent que viu sota un pont amb un nen i el seu avi. Viuen allà sota. I Cocodril ha trobat una manera de sobreviure agafant la cartera dels individus que suïciden llançant-se des del pont. Era un pont, doncs la gent, hi havia gent que se suïcidava, no? I diu, mira, home, aquí hi ha calés, perquè clar, quan es llencen, mira, la cartera no la faran servir més.
Segur
que no. Jo me la
quedo
i ja tinc, ja he fet la setmanada, no? I havia trobat aquesta manera de viure. Però un dia és una noia qui es vol suïcidar i ell decideix salvar-li la vida en comptes d'aprofitar-se'n. I la pel·lícula que dona renom a Quim Kiduk no és aquesta, sinó la que ell fa més tard, l'any 2000 concretament, i que es diu L'illa. L'illa, sobre una noia que durant el dia ven menjar als pescadors i de nit ven el seu cos. I Kinky Duke, de fet, va tocar moltes vegades el tema de la prostitució. Aquesta és una pel·lícula d'imatges molt crues. Una altra pel·lícula també important de la seva filmografia, ja n'he parlat, la que he revist, que és Hierro 3, el Ferro 3, del 2004, de fet no està doblada al català. I en aquest cas hi ha un triangle entre marit, dona i amant de la dona. L'amant i ella es coneixen casualment. Ell és un noi que entra a les cases quan els amos no hi són, però no pas per robar-hi res, sinó només per dormir-hi i menjar alguna cosa que tinguin a la cuina. Però és un noi, no és un indigent, eh? Té un noi, té estudis universitaris, té una moto molt bona, i a més, quan s'està en aquella casa, doncs els hi renta la roba, si tenen un rellotge espatllat els hi arregla, si tenen una cosa que no funciona també l'arregla, i per finalment, clar, un dia troba una dona que està tancada a la seva pròpia casa, que el marit l'estova, i s'enamora d'ella, ella també d'ell, etcètera, no? I és una pel·lícula amb un final molt encantador. Ella s'hi afegeix, a més. O sigui, van junts i ella també acaba fent el mateix que ell feia. El marit, clar, arriba un moment que s'assabenta que ella té una relació amb el noi, però la pel·lícula fa un gir i ell fa una evolució, el noi aquest, i troba la manera d'estar tots tres junts sense que el marit en sigui conscient. Ferro 3.
No te hagas la dormida. He estado pensando en lo nuestro y me siento ridículo. ¿De verdad he sido tan malo contigo? ¡Contesta! No quería preguntártelo, pero debo hacerlo. ¿Qué te hizo? ¿Te hizo esto? ¿Te quedaste quieta, igual que te quedas ahora? ¿Te hizo así? ¿Qué te hizo? ¿Te hizo así?
Ho has comentat una miqueta, Víctor, no? Però Kinky Duke tracta bastant les seves pel·lícules realitats socials, com el que has explicat ara de l'illa, amb la prostitució, la violència masclista... Sí. És una manera, no?, també les pel·lícules de denunciar o demostrar que aquestes coses passen en el món.
Sí. Sí, per això dic que té unes constants... Tot autor té unes constants, més o menys, menys els directors industrials, però el director autor, pròpiament dit, té unes constants. Quan hem parlat de Woody Allen, les constants de Woody Allen són sempre les mateixes. Per això passa igualment en literatura. Però en el cas de Kinky Duke, sí, hi ha una sèrie de temes que ell l'atrauen i que, d'una manera o d'una altra, apareixen gairebé sempre a les seves pel·lícules, els inclou allà. Ell va guanyar per aquesta pel·lícula, Hierro 3, va guanyar el Lleó d'Argent del Festival de Cinema de Venècia. I altres pel·lícules d'ell, doncs mira, per exemple, són Domicili desconegut, que és un drama psicològic amb diferents històries encreuades. Una altra pel·lícula és Primavera, Estiu, Tardor, Hivern i Primavera, que és un altre drama psicològic preciós sobre la saviesa, que va guanyar el Premi del Públic del Festival de Cinema de Sant Sebastià, i on ell apareixia fent de monjo, ell mateix. Una altra pel·lícula seva és La noia samaritana, sobre dues noies en edat escolar que troben a la prostitució, torna a aparèixer el tema, una manera fàcil de guanyar diners i estalviar diners per poder viatjar per Europa, tot pagat. Una ven el seu cos i l'altra és la que s'encarrega de trobar els clients i li fa de representant. I amb això fan un tàndem i fan caixa fins per anar-se'n per Europa. Aquesta pel·lícula va ser premiada amb l'Os d'Argent del Festival de Cinema de Berlín i el 2012 ell va guanyar l'Os d'Or per la pel·lícula Pietat. Aquesta pel·lícula era una pel·lícula sobre un prestador i una dona que es presenta un dia al seu establiment dient-li que és la seva mare i demanant-li perdó per haver-lo abandonat. És a dir, diu, soc la teva mare i no em coneixes, però soc la teva mare i et demano perdó perquè un dia et vaig abandonar quan eres petit. Al marge d'això, la carrera de Kinky Duke es va veure entelada l'any 2017, quan ell va ser denunciat per una actriu per haver-la maltractat durant el rodatge de la pel·lícula Moebius, que ell havia rodat 4 anys abans. el 2013. És a dir, l'actriu el denuncia el 2017. L'actriu, que es va mantenir en l'anonimat, no va dir el nom, deia la denúncia que Kim Ki-duk l'havia bufetejada, insultada i forçada a fer una escena concreta despullada que ella no volia fer. I aleshores, doncs, que, com que no volia fer-ho, i doncs la va acomiadar i la va substituir per una altra. El 2011, ell, el Ki-duk, es va retirar un temps a viure en una cabana de la muntanya, sense llum elèctric ni servei, però estava molt alcoholitzat, bevia molt. I bé, paradoxalment, va fer un documental molt bo, que es diu Arirang, on es va rodar a si mateix en contacte amb la natura. I últimament ell tenia pensat viure a Estònia i per això el coronavirus el va agafar allà. I com hem dit, doncs mira, Kim Ki-duk va morir l'11 de desembre del 2020, a 59 anys. De fet, li faltaven molt poc, 9 dies només, per fer-ne 60. Estava a punt de fer 60 anys. Nosaltres l'acomiadarem escoltant una cançó d'una de les seves pel·lícules, concretament de la pel·lícula Bad Guy. Bad Guy, que podríem traduir com Un paio dolent, del 2001. És una cançó molt maca, que canta la italiana Eta Scolo. La cançó es diu Tuoi fiori, les teves flors.
Ecco qui i tuoi fiori, belli e misteriosi, con un non so che di strano. E per questo io l'ho messi in un vaso a forma di corpo umano. Sono i tuoi fiori.